Info amb Reme Herrera.
Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. De ben segur que aquest any, amb la crisi generalitzada que tots estem patint, molts de nosaltres pensarem que l'any 2008 va començar millor del que ara acaba. Les il·lusions s'acumulen a les portes del sorteig de la grossa de Nadal. Dilluns esperem que, sentint el programa especial de Ripollet Ràdio, alguns s'emportin l'alegria de tenir algun dels números guanyadors. I si no, ja ho saben, la salut, l'amor, la feina o la família són sempre bones excuses on trobar el consol i les ganes d'afrontar amb il·lusió les festes de Nadal. I tot desitjant bona sort a tothom, passem ara a conèixer quines han estat les principals notícies de la setmana als titulars. Aprovats els pressupostos per a l'any 2009, Francina Ricart.
Es va donar llum verda al punt més important de l'ordre del dia amb els vots en contra dels grups de l'oposició, el Compromís per Ripollet i el Partit Popular, i els vots favorables de l'equip de govern format pel PSC i Convergència i Unió.
Medi Ambient presenta la seva memòria.
La Casa de Natura ha consolidat la seva proposta amb 21 activitats al llarg de tot l'any.
I avui a l'Info Especial Nadal.
Us explicarem totes les activitats en què podreu participar durant aquestes vacances.
Diumenge tindrà lloc la festa de la gent gran.
4.500 jubilats i jubilades de Ripollet estan convidats a la trobada que organitza cada any la Regidoria de Serveis Socials.
I dilluns, programa especial amb motiu de la grossa de Nadal.
Montcada Ràdio i Ripollet Ràdio oferiran conjuntament des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia el programa especial Qué Buena Suerte.
El Patronat d'Ocupació ha presentat la seva memòria de l'any 2008.
En parlarem a l'entrevista amb la seva presidenta, Rosa Maria Espàrrec.
Esteu escoltant Info.
L'Ajuntament de Ripollet va celebrar ahir dijous el ple ordinari de desembre. El punt principal va ser l'aprovació del pressupost municipal de 2009, amb els vots en contra dels grups de l'oposició, el COP, Compromís per Ripollet i el PP, i els vots favorables de l'equip de govern format per Partit dels Socialistes i Convergència i Unió, Laia Prats.
El debat d'aquest punt, que es va allargar prop de 2 hores, va comptar amb la presentació in voce de diverses esmenes per part del Compromís per Ripollet. El regidor Jacint Padró va demanar abans a l'alcalde que es replantegés la seva decisió de no deixar intervenir l'entitat Ripollet Solidari per demanar una esmena als pressupostos, al·legant ser part interessada. L'alcalde, però, va reiterar la seva decisió i va explicar així el perquè.
El fet de donar la paraula a una entitat que intervingui en un punt del ple, estaríem obrint una situació de greuge per, de cara al futur i, a més, d'altres entitats. Entitats i persones que, sota aquest punt de vista, puguin estar directament implicats en el ple, estan els 37.000 i pico de veïns, tots.
Tot seguit, Padró va presentar in voce una esmena relativa a la partida dedicada a solidaritat.
El govern municipal del PSC i CiU presenta una retallada injustificable de la partida destinada a cooperació internacional. Davant d'aquest intent, el grup municipal del Compromís per Ripollet, COPCPR, proposa que la partida de l'any 2009 destinada a cooperació internacional s'incrementi un 2,5% respecte a la de l'exercici del 2008. El total d'aquesta partida serà, doncs, de 71.183 euros. Per a fer front a aquest increment, que això és reglamentari, que es posi d'on trauríem aquests diners, es disminuirà la partida corresponent al patronat de comunicació.
Aquesta esmena, així com una altra on el Compromís per Ripollet demanava que la partida de capítol 1 destinada a càrrecs de confiança es destinés a ajudes socials, van ser desestimades. L'alcalde Juan Parralejo va opinar que aquestes no eren maneres de fer aportacions als pressupostos.
Bé, el nostre grup també votarà en contra de la incorporació d'aquesta esmena in voce. El pressupost és alguna cosa més complicada que presentar aquestes coses d'aquesta manera. Fa 3 setmanes se'ls va enviar un esborrany abans inclús de passar per la comissió informativa. I això no es pot fer d'aquesta manera en un ple, pensem que no és seriós. I en tot cas, ja posats a fer propostes, jo penso que per part del grup del Compromís per Ripollet hagués estat molt més elegant fer una proposta dient que els diners que rep el vostre grup municipal i vosaltres com a regidors, destinar-ho a solidaritat.
Abans d'entrar a debatre l'expedient del pressupost per al 2009, la regidora d'Hisenda, Imma Viera, va recordar que aquest pressupost supera els 27 milions d'euros, més uns 4 milions en inversions, els quals 2,8 són aportats directament del pressupost. Uns diners als quals s'ha de sumar els 6,3 milions d'euros del fons d'inversió local aportats per l'Estat.
Segons Viera, els nous comptes municipals estan marcats per l'austeritat i la contenció de la despesa, ja que s'han ajustat les partides per redistribuir-les cap a àmbits de gestió social. Així, aquest nou any no s'ampliarà la plantilla i es congelen les assignacions als regidors regidors i grups municipals, a més de baixar partides com les de protocol, participació ciutadana o premsa. El regidor del PP, Víctor Dieguez, que va votar en contra, va criticar especialment la manca d'inversions i l'excés de despesa ordinària.
Con unos ingresos de 30 millones de euros destinan a inversiones reales y que dependan directamente del ayuntamiento 2 millones. Su modelo de gestión, por tanto, precisa, pues eso, de más de 27 millones para mantener cómodamente a los socios de gobierno, la burocracia interna y la capacidad de propaganda. Para que nos entendamos, este ayuntamiento cuesta más de 13 millones de pesetas diarios y en inversiones se van de las que depende el mismo menos de uno.
El Compromís per Ripollet també va votar en contra dels pressupostos de 2009. Jordi Martínez va explicar així els motius.
Perquè inclouen unes pujades de taxes i impostos que creiem que és desproporcionada en aquests moments. No estem d'acord amb la retallada del 10% feta a les subvencions a les entitats del poble. En contra del que es diu, a les partides de serveis socials, l'única partida que puja notablement és la de l'aplicació de la llei de dependència. En l'àrea de cooperació i ajuda al desenvolupament, el pressupost baixa en un 60%. Votarem en contra perquè la majoria de partides en quant a l'atenció a la dona i a programes d'igualtat es redueixen. Són uns pressupostos poc sostenibles. Votarem en contra perquè no s'ha obert un any més cap procés de participació.
La regidora d'Hisenda, Imma Viera, va recordar que, tot i que la inversió directa és de 2,8 milions d'euros, aquest capítol comptarà amb uns 10,5 milions d'inversió en total gràcies a les ajudes externes.
Són 2 milions els que es destinen directament per part d'aquest ajuntament, però que acompanyat al pla financer apareixen 1.350.000 euros més. Juntament amb el fons d'inversió seran 10 milions i mig, és a dir, no 2, sinó 10 milions i mig.
L'alcalde de Ripollet va tancar aquest punt dirigint-se al Partit Popular amb una apreciació sobre el to del debat i el sentit en què hauria d'anar basant-se en la línia política de cada grup municipal.
Perquè el pressupost, el que defineix és la línia política d'un govern. I és normal que un pressupost que presenta el nostre equip de govern no sigui del gust o de l'agrat del Partit Popular. El problema que jo penso que s'està plantejant aquesta tarda aquí ja no és la qüestió del caràcter més polític del pressupost. És cert que, com a mínim, tenen un discurs polític que nosaltres no estem d'acord, i s'ha dit aquí. Faríem un altre pressupost d'una altra manera, i aquesta és la discussió que jo penso que el ciutadà i els que ens estem escoltant els interessa.
D'altra banda, el ple de desembre també es va desestimar el recurs interposat contra la concessió de dues parades al mercat municipal a l'empresa Vallespa.
El portaveu del Partit Popular, Víctor Dieguez, que s'hi va abstenir, va criticar així els arguments de l'equip de govern.
Lo que está claro es que el recurso y lo que esta mayoría de votos no va a ocultar es la evidentísima falta de comunicación, también de entendimiento, de la que ustedes como gobernantes carecen en el ámbito interno del mercado municipal. Para el Partido Popular de Ripollet nos resulta muy decepcionante que sus argumentos en este punto sean de mínimos. Son simplemente que su decisión en la concesión y ahora, rechazando ahora esta queja en forma de recurso, es legal. Desde el Partido Popular les solicitamos públicamente que, además de votos, pongan simplemente trabajo y capacidad de entendimiento.
Jordi Martínez, del COP Compromís per Ripollet, que també s'hi va abstenir, va expressar el seu dubte de si aquesta concessió no farà tancar d'altres parades.
No dubtem de la legalitat de l'adjudicació a aquestes dues parades, però el que sí que volem remarcar és la sensació que transmeten aquestes al·legacions. Les al·legacions fetes pels dos paradistes, jo crec, nosaltres creiem que mostra l'estat actual del mercat municipal. La gent té preocupació pel futur dels seus negocis. Només esperem que la mesura que estem prenent ara mateix en aquest ple no faci realitat la por que expressen aquestes al·legacions. És que la concessió que se li està donant a Vallespa no faci tancar altres dues parades de petits comerços al mercat municipal.
PSC i Convergència i Unió van votar a favor d'aquest punt que es va acabar aprovant. El regidor de Comerç, Joan Fandos, va explicar el motiu d'aquesta concessió.
Preocupació pels seus negocis dels paradistes, les tenen ells, i nosaltres des de l'equip de govern tenim preocupació perquè el mercat funcioni el millor possible i perquè el mercat tingui la màxima afluència de públic. I per aquest motiu també hem donat la concessió a Vallespa d'unes parades que feia com 5 anys que estaven tancades, que amb anterioritat havien estat exercint la mateixa activitat i que no canviem d'activitat, sinó que continuen.
Tot seguit es va aprovar de forma provisional el reglament de règim intern del mercat municipal, que substituirà el fins ara vigent des de 1986, un reglament que ha comptat amb aportacions dels paradistes, com explicava Fandos.
Reglament que ha estat presentat a la Junta de Concessionaris, també amb la suficient antelació, que ells mateixos han presentat modificacions que han estat acceptades i incorporades i que, bueno, com deia al principi, aquest reglament és, o sigui, aquesta aprovació és aprovació inicial i hi ha 30 dies d'exposició pública per tal, doncs, que qui ho cregui oportú presenti les al·legacions que cregui oportunes.
El regidor del Partit Popular, Víctor Diéguez, que s'hi va abstenir, dubtava de si aquest text aconseguirà millorar el mercat municipal.
Hoy los responsables municipales ponen la atención de todo el pleno municipal en el mercado, proponiendo mejorarlo con un nuevo texto. A pesar de conceder paradas por vía administrativa, ocupar paradas con oficinas municipales, seguimos con puestos vacíos. La presencia continuada en el mercado, en los medios de comunicación, por defectos y falta de servicios, se complementa, por ejemplo, con la vista de camiones Cuba rescatando al mercado de fallos en sus instalaciones. Cabe preguntarse si es un texto interno lo que val la pena traer a consideración de este pleno.
El regidor del COP Compromís per Ripollet, José Luis Muñoz, per la seva banda, va votar en contra per diversos motius.
La primera raó és perquè, com saben tots, no estem d'acord en el model de mercat municipal endegat després de la seva remodelació. La segona raó, perquè no es genera massa confiança l'aprovació de determinats texts. Una tercera raó, perquè el text que es presenta al ple de l'Ajuntament avui no és fruit del consens del conjunt de paradistes del mercat municipal. Una quarta raó, perquè aquest text no s'ha sotmès a discussió, a revisió, amb la resta de grups municipals que composen aquest consistori.
El regidor de Comerç, Joan Fandos, va voler recordar que la majoria de paradistes estaven a favor de la concessió al supermercat que hi ha al davant.
Absolutament tots els mercats que s'estan inaugurant, tots gaudeixen d'una franquícia de supermercat. Per què? Senzillament perquè això atreu a la gent. I la prova és que, malgrat moltes queixes que hi ha de paradistes, no tots, però d'alguns paradistes, el cert és que el mercat ha guanyat afluència de gent. I ha guanyat afluència de gent en aquelles hores en què està obert i, lògicament, està obert el supermercat que tenen al davant.
A la sessió també van quedar desestimades les al·legacions del Partit Popular i el Compromís per Ripollet relatives a les ordenances fiscals de 2009. La regidora d'Hisenda, Imma Viera, va puntualitzar que, tot i que la pujada mitjana és del 4,5%, l'augment de la pressió fiscal als ciutadans és inferior.
Un altre dels aspectes que voldria remarcar és que es va parlar d'un increment de tipus del 4,5%. Nosaltres volem ser transparents en aquest sentit, però ningú ha fet l'exercici de veure quina era la repercussió que tenia aquest augment de tipus en la pressió fiscal del ciutadà. Si recorden, l'impost de circulació i la plusvàlua quedaven congelats, el que provoca una pressió d'un 3,3%, que no és el 4,5% que ha sortit a premsa i que s'ha fet ressò en els últims temps.
El regidor del Partit Popular, Víctor Diéguez, que va votar en contra, va defensar la proposta popular enfront de la socialista pel que fa a les ordenances.
La idea que s'aplica avui, sin cambiar una coma, és la socialista. Se basa en subir impuestos, tanto como sea posible, y garantizar la economía interna de este ayuntamiento. La idea que no se aplica hoy es la del Partido Popular, y nosotros lo que queremos es un ayuntamiento eficaz, de menor coste, que facilite servicios y ayudas sin tantos gastos en publicidad y representación.
Des del Compromís per Ripollet, Jordi Martínez va qüestionar el 6,6% de l'augment de la recaptació enfront de la pujada de les taxes que havia explicat la regidora.
Segons l'estudi aquest que ha presentat l'Ajuntament, que la pressió fiscal a les famílies, la pressió real, és un 3,3% d'augment, l'estudi econòmic dels pressupostos de l'any que ve surt que l'increment per taxes i altres impostos, la recaudació puja del 6,3%. No sé qui deu pagar aquest increment. Si les famílies només li puja un 3,3%, això no sé qui ho deu pagar. Sembla que també ho paga les famílies.
En aquest punt, l'alcalde de Ripollet va intervenir per aclarir aquesta qüestió personalment.
Una qüestió és la pujada d'un impost directe o indirecte a una taxa, i una altra qüestió és el que puja als ingressos. Evidentment, nosaltres podem pujar un 3% l'IBI i que la recaudació d'IBI sigui el 6, perquè evidentment sempre hi ha incorporacions de nous elements que incrementen el pressupost.
Després d'aprovar provisionalment un pla de millora urbana al sector de Tiana, el ple va acordar introduir i aprovar d'urgència una modificació de crèdits per un import de 40.000 euros destinats a la redacció i la direcció d'obres dels projectes que es finançaran a través del Fons d'Inversió Local. El ple ordinari de desembre va finalitzar amb la següent intervenció de l'alcalde de Ripollet.
Pues tant de bo que tots millorem, que millori el debat, jo ho deia abans, però bueno, al cap i a la fi el debat que tenim és el que fem nosaltres, per tant som tots corresponsables i aquí entrarien ja en el terreny dels desitjos, que això és molt subjectiu, suposo que cadascú té els seus. En qualsevol cas, desitjos generals per tothom, que passeu unes bones festes i que tingueu un bon any.
El passat dilluns 15 de desembre, la Junta Directiva de Convergència Democràtica de Catalunya a Ripollet es va reunir per fer balanç polític del que ha estat el 2008 per la seva formació i valorar la presentació del nou pressupost municipal. Els convergents es van mostrar satisfets per la feina feta i de la seva aportació al pacte de govern municipal.
Xavier Peñarando, portaveu de Convergència al ple municipal, va aprofitar també per desitjar bones festes a la premsa i als ciutadans i ciutadanes de Ripollet i va afirmar que espera que el proper any no sigui tan dolent econòmicament com s'augura. Peñarando va valorar en positiu la evolució del Pla d'Acció Municipal, signat a principis de legislatura amb els socis de govern, el Partit dels Socialistes.
Altament positiu a nivell municipal, perquè quelcom que ja ens hem sentit moltes vegades i que fins i tot a vegades tenim la sensació de ser pesats, però que considerem que és important i que el fet de que hi hagi una normalitat és notícia, malgrat que a vegades pot semblar que no és. Jo crec que aquesta és la gran notícia, no? I és que nosaltres a nivell municipal, Convergència i Unió, va fer un pacte de govern amb el PSC i aquest pacte de govern van fer un PAM, que és el Pla d'Actuació Municipal, i que aquest PAM es va desenvolupant tal com ho teníem previst.
A nivell intern, Peñarando va destacar les activitats culturals que han realitzat, com presentacions de llibres o visites dels càrrecs del seu partit. De cara al futur, Xavier Peñarando va alabar el nou pressupost presentat.
Aquests són els pressupostos de l'austeritat. Aquests pressupostos que tenim per aquest any 2009 són els pressupostos que venen claríssimament marcats per aquesta austeritat, però també volem remarcar és on apliquem bàsicament o on s'ha centrat aquesta austeritat. S'han centrat en aquelles partides de la despesa corrent, aquelles partides com poden ser la comunicació, en aquelles partides, aquelles despeses que són més secundàries o relatives o que podem despendre's d'elles en aquests moments que arriben de moments complicats. I per contra, davant d'un any de crisi, perquè s'ha de dir així, de crisi econòmica, el pressupost ha estat un pressupost doncs ambiciós des de la vessant estrictament d'inversions.
Tampoc es va oblidar de mencionar la subvenció que ha atorgat el Fons Estatal de 6 milions d'euros que permetrà realitzar projectes que estaven previstos de cara al 2010.
La passada setmana, la Regidoria de Medi Ambient i l'agrupació Ripollet Natura van presentar la memòria 2007-2008 de la Casa de la Natura. Segons la seva regidora, Gemma Edo, aquest curs ha estat el de consolidació definitiva de totes les línies educatives iniciades en cursos anteriors.
Aquesta consolidació s'ha produït tant pel que fa a l'acceptació del projecte per part de la població com pel que fa a la diversitat d'activitats, publicacions i temàtiques ambientals treballades. Edo també va destacar que la Casa de Natura ha patit durant aquest any una activitat frenètica en la dinàmica diària de funcionament.
Això, el que s'ha originat és una activitat molt frenètica aquí a la Casa Natura i ha arribat a un límit de possibilitats i tot s'hauria de plantejar com treballar la Casa Natura i com el projecte de poder ampliar el que és la Casa Natura encara que sigui el mateix edifici, perquè la Casa Natura s'està quedant petita.
Una de les intencions de futur és la projecció comarcal de la Casa de Natura, ja que s'han rebut demandes d'altres municipis per participar dels recursos i activitats que ofereix. Durant el curs 2007-2008 s'han ofert 21 activitats diferents, 3 més que el curs anterior. Han passat per la Casa de Natura un total de 5.319 visites procedents dels centres de Ripollet, 1.527 més que l'any passat, només en l'àmbit escolar. Un nombre que suposa el més alt registrat des dels inicis del projecte. Núria Matxuca, directora de la Casa de Natura va destacar que aquesta s'utilitza com a recurs educatiu i de consulta per a mestres i alumnes, entre d'altres coses.
La Casa de Natura ha servit de recurs per mestres, per escoles del municipi, etc, que han estat realitzant, doncs, per exemple, ho fan servir molt alumnes de batxillerat quan fan un treball de recerca, ho fan servir mestres per organitzar una setmana cultural. La Casa de Natura comença a consolidar un grupet de gent del municipi que estima la natura i que es va lligant mica en mica, i hem observat que inclús entre ells comença gent que no es coneixia, han trobat un punt d'unió aquí, és el coneixement de la natura i del medi ambient.
Durant la presentació de la memòria, la regidora Gemma Edo també va voler destacar l'èxit del taller de Nadal realitzat el passat cap de setmana.
Els tallers, la gent va sortir molt contenta, molt satisfeta, va aprendre coses a fer, a saber com utilitzar les coses, sobretot per fer tot el que és la decoració d'embolicar els regals, de manera com fer un embolicar regal amb una bossa que tens que has comprat, que t'han donat de paper, donant-li la volta, posar-li una mica de cordó, ficar-li dos nusos i amb poca cosa més tens un embolcall preciós.
A banda del taller d'embolicar regals, també se'n va fer un sobre centres de taula amb material reciclat.
El 91.3 Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Francina Ricard.
Aquesta tarda a les 6 tindrà lloc la cloenda del programa Gent Activa al Centre Cultural amb la conferència La part positiva de ser gran, a càrrec de Carles Capdevila. A les 8 del vespre hi haurà sessió de nits de música també al Centre Cultural amb Els Inútils de la Cuina. Serà a càrrec d'Àngel Esteve i organitza l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Demà a les 10:30 a la nit hi haurà reunió flamenca al local de la Macarena amb cantaores de l'entitat. L'acte és gratuït. I a les 11 de la nit balla al vestíbul del pavelló Joan Creus amb música en directe. Diumenge a les 12 se celebra la festa de la gent gran al pavelló Joan Creus amb diverses actuacions d'entitats de Ripollet. Organitza la Regidoria de Serveis Socials.
Esteu escoltant Info.
A les portes de les festes nadalenques, a l'Info de Ripollet Ràdio hem volgut fer un resum de totes les propostes en què podeu participar durant aquests dies. El calendari nadalenc comença demà amb el Cagatió.
Serà a la sala de petits lectors de la biblioteca a les 12 del migdia. Llegenda del Tió amb cançons i regals a càrrec de Franzina. Diumenge agafarà el relleu la Rambla de Sant Jordi, perquè el Centre de l'Esplai i l'Estel ha organitzat un Cagatió, també a les 12 del migdia, al davant de la plaça de Pere IV.
I a la tarda, música nadalenca.
Serà amb el concert nadalenc que la Societat Coral del Vallès ha organitzat al Teatre Auditori a partir de les 7 de la tarda.
La tradició pessebrista continua viva a la nostra població gràcies a entitats com l'Agrupació Pessebristes de Ripollet. A la seva seu, situada al carrer dels Afores 14, es podrà visitar a partir del proper 25 de desembre la 29a exposició de pessebres. Aquesta, com és tradició, s'inaugurarà la nit de Nadal després de la Missa del Gall.
Aquests dies, però, ja es poden veure algunes de les seves creacions, com el pessebre gegant instal·lat al Centre Cultural o els que s'han col·locat a la biblioteca, la parròquia de Sant Esteve, el centre parroquial i la botiga de regals Gorina. Pel que fa a la seva construcció, el president de l'Agrupació Pessebristes de Ripollet, Pere Padró, explicava així als micròfons de l'Info quines són les dues tècniques que es poden emprar.
La que és el pessebre artístic, que se'n diu artístic, doncs perquè hi intervenen diferents tècniques, doncs, ja sigui doncs, la pintura, l'escultura, perquè es fa bàsicament doncs, amb guix, no? I pintura, i reprodueix doncs, algun paisatge en concret o algun poble en concret. O l'altre gran grup de pessebre és el que se'n diu popular, que s'utilitza doncs, bàsicament el suro i la molsa.
Tant si s'utilitza la tècnica artística o la popular, el primer que s'ha de fer abans de començar a fer el pessebre és tenir una idea clara i un esquema del que es vol reproduir. Tot seguit s'ha de començar des del fons cap endavant.
Quan és el diorama o pessebre artístic. En aquest cas es comença pel fons, si hi ha muntanyes, si és el que sigui, i es va avançant, o sigui, de darrere a endavant. Endavant, que és per on l'espectador es posa a mirar. I tot està, clar, està en relació a la mida de les figures que han d'anar, no?
Tot i que a Ripollet el gust de fer pessebres encara està força arrelat, Pere Padró reconeix que no hi ha gaire gent jove que s'hi dediqui.
Això és un problema, és que ja fa uns anys que es ve arrastrant i costa molt de que la gent jove s'enganxi amb aquestes coses. Però bé, no és solament amb aquesta tradició, sinó que és amb moltes entitats que es troben amb el mateix, eh? Però que, bueno, que fa uns anys no passava perquè el curset que fem aquí en els pessebres, abans ja es havia de dir que no perquè ja no cabien, no? I ara, doncs, són molt poquets que venen.
Recordem que el proper 31 de desembre finalitza el termini per presentar-se al 24è concurs local de pessebres, també organitzat per l'agrupació Pessebristes de Ripollet.
D'altra banda, el proper 27 de desembre, l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell organitza una sessió especial dedicada a la música de Nadal.
L'activitat es realitzarà a l'agrupació de pessebristes a les 8 del vespre, tal i com ens explica Ángel Esteve.
Y el sábado último de año, no viernes, sino el sábado último de año, hacemos una en los pesebres. Hemos juntado algunas aves marías muy bonitas, algunas basadas en óperas, bueno, unas sacadas de ópera y otras basadas en el intermezzo de caballería rusticana, no la había oído nunca, es cantada por Jaume Aragall, son verdaderas joyas y vamos a disfrutar también allí con música esa. Hay que decir que todo esto es gratuito, ¿eh? Que puede ir, no hay que ser socio de nada, el que quiera ir puede ir.
A més, demà divendres també celebraran una sessió del desconcert musical a la cuina del Centre Cultural amb l'acompanyament gastronòmic dels Inútils de la Cuina. Serà a les 8 del vespre.
I en l'àmbit econòmic, el passat 1 de desembre, la Unió de Botiguers de Ripollet va donar el tret de sortida de la campanya de Nadal Compra i Guanya a Ripollet. Enguany es repartiran 12.000 euros en diferents premis amb un original sistema de paperetes de colors que s'hauran de dipositar en uns contenidors instal·lats al Centre Cultural.
José Pérez, membre de la Junta i responsable de l'elaboració de la campanya, ens explica com es pot participar al sorteig.
Vale, per participar un dels 4 premis de 500 euros s'ha de recopilar 8 butlletes grogues, ficar-les dins del sobre de color groc, escriure les dades en el sobre i dipositar-ho al contenidor groc que estarà al Centre Cultural. Per les blaves s'han de recopilar 6 butlletes blaves, ficar-ho dins del sobre de color blau, escriure les dades al sobre i ficar-ho al contenidor de color blau. Per les verdes s'han de recopilar 4 de butlletes de color verd, i per les correlatives, que és el premi gran, s'han de recopilar o 4 butlletes grogues correlatives, o 3 blaves correlatives o 2 verdes correlatives. Ficar-les en el sobre del seu color corresponent i ficar-ho al contenidor de color marró que hi haurà al Centre Cultural.
El sorteig es realitzarà com cada any el diumenge 11 de gener al Teatre Auditori i es podrà seguir en directe per Ripollet Ràdio. Les persones agraciades s'hauran de presentar al teatre en menys de 20 minuts. El dia de les compres dels guanyadors serà el dissabte 17 de gener.
D'altra banda, després de l'èxit de la campanya del Rasca-Rasca realitzada pels paradistes del Mercat Municipal, amb motiu del 25è aniversari, la Junta de Concessionaris també ha iniciat la campanya de Nadal Pluja de Bitllets.
Enguany es repartiran 6.000 euros en 75 premis de vals de compra per les parades del mercat i el sorteig se celebrarà el proper 5 de gener.
I des de demà els Diables de Ripollet organitzen un any més les sessions de quinto al Cafetí, aquest joc típic de les dates nadalenques assemblant el bingo, però té una manera molt especial de cantar els números. Cada jugador té una carta amb tots els números de l'1 o fins al 90, amb una distribució diferent per cadascuna de les cartolines.
El joc consisteix a marcar els nombres que el lloro va cantant, però d'una manera especial. Per exemple, l'1 és el que fa por, el 18 el de la majoria d'edat, l'11 les cametes de la Montse, el 22 la parella d'ànecs i el 77 les banderes d'Itàlia. Els números estan distribuïts en files de 5, que a la vegada formen 6 requadres de 3 files. El primer jugador que marca una fila de nombres fa quinto i guanya. Després es juga per la plena i guanya el primer jugador que omple un dels requadres de 3 files. Les sessions de quinto seran el 20 de desembre a les 9 del vespre, el dia 21 a les 6 de la tarda, el 25 i 26 de desembre a les 6 de la tarda, el 27 a les 9 i el 28 a les 6.
Però en aquest especial de Nadal no han volgut deixar de banda un tema molt important, el de la cuina. Quins són els plats típics de Nadal? En parlem amb un especialista.
Segons la Mité Mañé, professora de cuina del Centre Cultural, l'escudella i carn d'olla, els galets farcits de carn i els pollastres amb fruits secs són els plats típics del dia de Nadal. La Mité ens explica com s'ha de fer el caldo.
L'important és agafar el màxim de carns variades, des d'una mica de vedella, posar-hi una mica de pollastret. El seu seria que inicialment posessin amb l'aigua freda la carn primer, que la blanquegessin, i quan comença a bullir una miqueta l'aigua i la carn, netejar tot el que són les impureses i a continuació posar-hi tot el que són les verdures. ¿Vale? Llavors tot aquest caldo és anar-lo deixant vale? Que es vagi coent pues, un mínim de 2 hores, 2 hores i mitja.
Després de tot això, se li ha d'afegir la pilota.
Quan aquest brou falti mitja horeta, vale? L'ideal és posar-hi la pilota, que es diu, vale? Que la pilota és la carn mixta de porc i vedella picada, amanida mai, julivert, una mica d'ou i pa, vale? Tot això es fa com una pasta, una massa, i es fan com unes boletes, vale? Llavors això sí que s'ha de posar mitja hora abans que es finalitzi el caldo, perquè si no es desfaria, es trencaria. També en aquest moment posar-hi una botifarra crua, vale? I una botifarra negra d'aquestes primes, vale? I també se sol posar alguna cosa de llegum, en aquest cas cigrons.
I per Sant Esteve el més típic són els canelons, aprofitant la carn d'olla que ha sobrat del dia abans.
De tota aquesta carn que s'ha sobrat, doncs, bueno, passaríem a picar-la, vale? I rostir-la una miqueta més, encara que estigui així com cuita, una mica de ceba, triturar-ho ben triturat, i després pues, farcir els canelons, que bàsicament és bullir les plaques, els canelons, uns 15 minutets, repartir tot el farcit amb aquesta carn, enrotllar-los i després fer una salsa beixamel, que una salsa beixamel és tan bàsic com una mica de mantega, una mica de farina, deixar-la enrossir una miqueta, afegir-hi la llet a poc fins a aconseguir la textura aquesta de la salsa. Després posaríem tota aquesta salseta per sobre dels canelons, una mica de formatget ratllat per sobre i gratinats.
I per últim hem de parlar de la cavalcada que tindrà lloc a Ripollet el proper 5 de gener.
Joan Jiménez, de l'entitat Ripollet Costums i Tradicions, ens explicava que la cavalcada no canvia gaire respecte a l'any passat.
Evidentment que teníem noves idees, però la situació pues, hem tingut una mica que reconduir tema. Un altre tema que tenim la cavalcada aquest any és també el problema del riu Ripoll. Enguany s'ha de fer doncs, el carrer Balmes. Això ens priva pues, d'una sèrie de coses, com per exemple l'espectacle piromusical. No es podrà fer del tot, però bé, estem contents i crec que aconseguirem, com a mínim, no es veurà cap diferència, es disfrutarà igual, els nens ho disfrutant igual, perquè hi ha nous elements i una carrossa, sobretot una, amb un element molt, molt gran, i crec que realment pues, ens ho passarem bé tots.
Abans de la cavalcada, però, es farà la recollida de cartes dels nens i nenes de Ripollet. Ens ho explicava el mateix Jiménez.
Es fa el diumenge dia 28, es fa aquí en el mercat, a plaça Pere IV, i després el dia 30 la fem la recollida en el barri del Bonvell. Nosaltres recollim, entre les dues bandes, estem recollint més de 1.000 cartes. Clar, aviam, nosaltres vam posar des de l'any 2000 i vam posar els Reis a recollir les cartes, no? Per què els Reis i no els Patges Reials? I hem mantingut? Pues, bueno, hem mantingut perquè vam veure que l'acceptació va ser tan gran i pensem que realment el minut de glòria del nen amb el seu rei no li treu ningú.
Un altre tema destacat de la cavalcada és que un any més es repartiran caramels sense gluten aptes per a nens celíacs.
Ja és el segon any que tant l'entitat com l'Ajuntament ens adherim a la campanya de cap nen celíac sense caramels. Això vol dir que realment els nostres caramels els tenim certificats, a més es llencen aquests caramels, ja els tenim al magatzem, tots ben embalats perquè ningú els pugui manipular, i que realment és això, no? Estem dintre la campanya de caramels sense gluten. Cap nen celíac sense caramels.
En total es repartiran a Ripollet 1.800 quilos de caramels.
Inclòs també la programació de Nadal aquest diumenge 21 de desembre, 4.500 jubilats i jubilades de Ripollet estan convidats a la festa de la gent gran que organitza cada any la regidoria de serveis socials. La cita és a les 12 del migdia al pavelló Joan Creus.
La regidora de serveis socials, Maria Lladons, explicava la previsió de públic i les activitats que es faran.
Bueno, hem convidat a 4.500 avis, per ara havíem passat a recollir tiquets 3.000, esperem que suposo com l'any passat, realment venen a recollir el que és el lot aquest que li diu la gent aquí, suposo que tots, però que es quedaran uns 1.000 o 1.200 avis allà al pavelló. Farem, bueno, 5 actuacions de diferents entitats, que en total serien, bueno, 5 entitats que cada una faria una actuació.
Les actuacions aniran a càrrec de la Coral Los Estupendos, el Casal d'Avis, l'Associació Rociera Alegrías del Sur, Colla de Gitanes de Ripollet, Associació Ripollet Country i el Quadro Andalú de Ripollet. L'entrada és gratuïta i exclusiva per a tots els jubilats i pensionistes de Ripollet.
A motiu del sorteig de la Grossa de Nadal el proper dilluns, 22 de desembre, Montcada Ràdio i Ripollet Ràdio retransmetran conjuntament des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia el programa especial Qué Buena Suerte. Un dels conductors del programa serà Oliver Pérez, que ja ens acompanya ara mateix a través de la línia telefònica. Bon dia, Oliver.
Molt bon dia.
Doncs comencem parlant d'aquest programa, Qué Buena Suerte, esperem que nosaltres també la tinguem, això per començar, i explica'ns una miqueta com serà aquest programa.
Doncs, bueno, el programa començarà a les 9, s'emetrà tant per Montcada Ràdio com per Ripollet Ràdio, les freqüències d'FM i també per internet. I a partir de les 9, doncs, el que tractarem serà de copsar una mica l'ambient d'un dia tan especial, com és el dia 22 de desembre, amb motiu de la Grossa de Nadal, i bàsicament fer un seguiment del sorteig. No és un seguiment puro i duro, sinó que és un seguiment amb un caire humorístic, amb un to d'entreteniment, i fer passar al matí als oients d'aquestes emissores de la millor manera possible, de tal manera que veiem com es desenvolupa el sorteig, fer un seguiment dels números i, per suposat, esperar que la Grossa, doncs, que caigui repartida en algun d'aquests municipis, inclús, doncs, poder sortir al carrer i veure si ens ha tocat a Ripollet o ens ha tocat a Montcada, encara que sigui, si no és el primer, qualsevol altre pres, viure aquell dia i compartir, no, la felicitat d'aquest dia amb la gent de Ripollet i de Montcada.
Uh-huh. Estem parlant d'un programa, evidentment, en directe. Hi haurà la possibilitat de que la gent que l'escolti participi en directe pugui entrar per trucades?
Sí, nosaltres, de fet, a partir de les 9 i fins la 1 tenim les línies totalment obertes perquè la gent que vulgui trucar-nos i donar-nos consells doncs el menú que faran de Nadal, portar qualsevol consell de decoració, de què faran per Nadal, si els toca la Grossa, en què es gastarien els calés, tot això, la gent pot trucar lliurement i explicar-nos, doncs això, què pensen fer per Nadal i si els toca la Grossa, en què s'ho pensen gastar.
Mm-hmm. Aquesta és la tercera vegada que celebreu aquest programa, que el realitzeu. Com va néixer la iniciativa?
Doncs la iniciativa, com sempre, neix de les idees més absurdes i de l'avorriment. Nosaltres fa 3 anys vam decidir que el dia 22 de desembre, doncs, era un dia curiós perquè tothom escolta i està seguint la televisió, i de la idea meva, juntament amb la Maria Fañedo, el coordinador tècnic de Montcada Ràdio, ens vam proposar aquella primera vegada dir com seria un programa de ràdio que retransmetés la Grossa de Nadal a nivell local. I va néixer així, i a partir d'aquesta iniciativa després van néixer d'altres, de programes especials amb motiu d'altres celebracions o d'altres actes, i va néixer així d'una manera espontània, i que, bueno, després de 3 anys hem aconseguit, i gràcies al recolzament aquest any per part de Ripollet Ràdio, créixer una mica en la difusió i que sigui un programa que esperem que tingui trajectòria i que els propers anys també el puguem fer.
Mm-hmm. Heu viscut ja algun moment emocionant d'aquests que els hi hagi tocat un gran premi?
Doncs no, malauradament no, perquè sempre els dos últims anys la Grossa no, bueno, si va tocar alguna part a Catalunya, però no va ser cap població d'aquí de la vora, però sí que la emoció la sentim i la vivim, perquè fem connexions en directe, òbviament, amb gent, amb oients, amb gent que ens pugui explicar una mica com està vivint, des d'una peluqueria, des d'una panaderia, i sí que la il·lusió hi és present i tothom té el... sempre té l'última esperança, no? El que passa que l'any passat, per exemple, la Grossa va tocar a 3:15, si no recordo malament, a les 10:45, amb la qual cosa després el programa queda una mica fluix. Mm-hmm. Nosaltres sempre posem bona cara i a partir de que surt la Grossa, si no ens ha tocat, nosaltres continuem el programa, continuem endavant i amb alegria, que és del que es tracta.
Doncs ja ho saben, que bona suerte amb l'Oliver i el Mario, que es podrà sentir tant les freqüències de 104.6 i el 91.3, i també online, com deia, al moncadaradio.com i ripollet.cat. Oliver Pérez, moltes gràcies per haver-nos atès. Esperem poder trucar-nos el dilluns amb bones notícies.
Doncs esperem que la gent de Ripollet i de Montcada participin, que connectin amb les dues emissores i que passem una bona estona i que hi hagi sort.
Gràcies, bon cap de setmana, fins dilluns.
Gràcies, adeu.
Esteu escoltant Info.
I entrem a l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda, Ramon.
Bona tarda, bona tarda.
El Club Futbol Ripollet pot acabar l'any líder.
Pot ser líder del grup primer entre la preferent sempre i quan guanyin el seu rival en el municipal de Ripollet i serà l'equip del Canovelles, que la temporada passada el seu entrenador va ser el senyor Cisco Inglada, actual president del Ripollet. I després de la possible victòria del Ripollet caldrà esperar el resultat entre la Gramenet i el Palafrugell, actual líder, però també cal dir que la derrota d'aquests dos i una victòria d'equip del Rubí, aquest seria el nou líder.
El Club Futbol Ripollet pot guanyar el seu primer partit.
El dissabte a les 20:45 l'equip de Santi Llop podrà obtenir la seva primera victòria a la pista del Barberà, ja que s'emprendran en l'última jornada de l'any els dos equips que encara no coneixen la victòria i tenen 0 punts. En els seus dos equips més golejats del campionat, del grup 5è, el Barberà, 150 gols a favor i 207 en contra, i l'equip del Ripollet, 123 a favor i 184 en contra. Després del partit coneixerem a l'equip, la que mà podríem dir que acabarà la temporada sense conèixer la victòria.
I per últim, els equips femenins al tenis taula fan doble desplaçament al País Basc.
Els dos equips del Finca Ripollet tindran que jugar els dos encontres aquest cap de setmana. L'equip de la Divisió d'Honor disputarà el seu primer partit el dissabte a les 4 de la tarda a Sant Sebastián per jugar el segon en contra el diumenge a les 11 contra l'equip de l'Irun, que és l'equip de l'EKNEA. L'equip de la Primera Nacional començarà el dissabte també a les 5 de la tarda contra el Club Natació Pamplona, per acabar el diumenge també a les 11 hores contra l'equip de l'Izar d'Irun. Els dos equips passaran la nit a Sant Sebastián.
I nosaltres, com sempre, acabem coneixent quin és el convidat de l'Infosport d'avui, però avui no en tenim un, sinó molts, no?
Pues 11. Tindrem els 11 presidents i els 11 entrenadors de les 11 entitats que seguim aquí al programa d'Infosport.
Ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company, en Ramon Argenté. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Municipal d'Ocupació va presentar el passat dimarts 16 de desembre la seva memòria anual de 2008. Creat el 1990, el Patronat d'Ocupació ha complert la seva majoria d'edat a ple rendiment. Durant l'any 2008, prop de 850 usuaris i usuàries han passat per les seves instal·lacions i serveis. Una àrea municipal que ha portat a terme unes 25 actuacions entre cursos, plans d'ocupació, tallers i d'altres programes destinats a la formació i la recerca de feina. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la regidora d'Ocupació, Rosa Espàrrec. Molt bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Doncs comencem allò demanant-li una breu valoració global del que ha estat d'ací el 2008.
Bé, doncs jo crec que ha sigut una... La tinc que donar com una valoració molt positiva, perquè crec que, bueno, sempre el patronat sempre s'ha buscat perquè la gent que està aturada pugui tenir feina, a més sempre són coses per poder arreglar el poble de Ripollet, i la qual, doncs a cap de l'any, sempre es nota moltíssim. La gent que ha pogut fer, la gent que ha pres, i a més l'arreglar el nostre poble, que per això és el més important.
Parlàvem d'unes 25 actuacions, més o menys, allò engegades durant el 2008. Amb quin pressupost ha portat a terme el patronat tots aquests programes?
Doncs bueno, dona compte que 1.100.000 ha sigut des de l'Ajuntament, més 1.050.000 euros han sigut aconseguits en subvencions externes. És a dir, 2.150.000 euros han sigut el pressupost. I quasi la meitat ha sigut en pressupostos que s'han mogut, que han vingut des de Generalitat, Diputació i altres llocs.
Allò, com ahir deia l'alcalde al ple, no? que el primer curs que es dona als regidors és anar a buscar fora...
Això mateix, perquè com més... A veure, a més dels diners que ens pugui venir d'Ajuntament, com més diners tenim de fora, doncs millor. I a més nosaltres, tu pensa que des del patronat és ben cert que quan et donen una subvenció, a l'altre 50% el té que posar l'Ajuntament. I nosaltres, de veritat, és que ens movem per tot arreu perquè pensem que com més cursos, més coses ens donguin, doncs més podem arribar al poble i donar treball pel poble.
I més en aquesta
en aquest situació, moment, sí, no? En aquesta situació.
Entre els programes dels que parlàvem destaquen alguns, com és l'escola-taller per a la restauració de la Font de Can Mas. En què consisteix aquest projecte?
Bueno, aquest projecte pues, serà un any i són... són de canalla, eh? Són joves que els ensenyem els oficis, que és paletes, instal·ladors i fusters. són gent que està aprenent aquest ofici, i a més, doncs, la mina que hi havia a baix a Can Mas l'han pogut arreglar, i la veritat és que farem... abans existia un safareig, a la que anava aquella aigua, el safareig poder serà una miqueta diferent, perquè el safareig es veu que van dinamitzar... no en surt la paraula.
Dinamitar.
I no existeix, l'estem buscant però no n'està sortint. I poder hi haurà una mica de recerca diferenta. Però jo crec que quedarà molt bonic, i a més explicarem, quan estigui tot fet, una mica la història del per què aquella aigua surt de la mina, d'un bé, i que és com abans es feia servir.
I no deixem de banda Can Mas, perquè també l'any passat va començar les actuacions, el projecte de treball als barris, que és en aquest barri. Quines actuacions han realitzat i quines són les que en tenen previstes?
S'ha realitzat ara un estudi de les necessitats sociolaborals dels residents d'aquell barri. És a dir, hi ha hagut un estudi per saber, doncs, la gent, la mancança que hi havia de treball, a la gent quins oficis tenia, per una miqueta adequar-lo. El dia 22 de desembre, és a dir, dilluns, comença el pla d'ocupació per eliminar les barreres arquitectòniques del barri, amb la contractació de 10 persones durant 6 mesos. I la contractació de la directora del programa de treball a barris, amb l'objectiu de continuar la preparació dels projectes, taller ocupació, escoles, tallers, etc. A desenvolupar durant la propera convocatòria, seguint aquesta forma la pauta marcada per la metodologia del programa. És a dir, que nosaltres ja comencem el dia 22 i del dia 22 comencem amb aquests 6 mesos a fer les barreres arquitectòniques de tot el, i ja tot el que vagi sortint i tot el que anem treballant.
Hem dedicat aquest mes de desembre, és decisiu, perquè finalitzen uns programes i comencen d'altres. Un dels que finalitza és el taller d'ocupació a l'exterior de la Casa de Natura. Estàs satisfeta de la tasca realitzada?
Molt. Molt. La veritat, jo diria que la gent que surt a passejar, ja ho sé que ara és un temps una miqueta dolent, oi, per passejar, però la veritat és que s'ha fet tota la tanca de la Casa Natura, s'ha fet amb jardiners, s'ha fet tot el dintre, que estava, la veritat, no molt bé. I ara, quan hi vas, jo me sento molt orgullosa, perquè quan entres sembla que sigui un altre món. La veritat és que sí. Ha acabat i la veritat és que s'han complert les expectatives que portàvem, eh?
Hem de dir que ara al gener en comença un altre taller d'ocupació. Aquest en què consistirà?
Bueno, el taller començarà el dia 1 de febrer.
Al febrer.
Al febrer, començarà el dia 1. S'habilitarà l'antiga casa que vivia el conserge a l'escola Ginesta. Hi havia una caseta allà, resulta que ara s'habilitarà per l'escola, per mestres i tal, i es canviarà la teulada. La teulada actual era de fibrociment, i es canviarà, i tota la rehabilitació d'aquella casa, que durarà un any, serà 8 paletes, 8 pintors i 8 electricistes. Seran persones que, a més de treballar, aprendran aquest ofici i durarà un any. És a dir, que jo crec que és un recull d'una casa que, com ara ja no hi és el conserge, doncs serà per als mestres, per reunions i per tot el que convingui, i quedarà molt bé.
Hem de dir que el patronat també realitza diferents itineraris d'inserció, tant personals com per a immigrants i per a persones amb renda mínima d'inserció. Expliqui'ns una miqueta quina és la dinàmica que se segueix en aquests itineraris.
Bé, els itineraris consisteix en l'atenció personalitzada de cada persona, amb les necessitats que cada persona té, i millora l'ocupacionalitat a una tercera feina. És a dir, tota la persona té una manera de ser, uns treballs que han fet o que els hi podem adreçar a prendre cursos, i és molt personalitzat, perquè cada persona és diferent.
A més, hem de destacar també la tasca de formació que realitza el Patronat Municipal d'Ocupació. Quins són els cursos que s'han impartit durant aquest any, 2008?
Pues mira, s'ha impartit ofimàtica, internet, ajudant de cuina, dependent de comerç, que la Unió de Botiguers ens ha donat un cop de mà aquí, és el que està impartint. A més, tinc que dir que aquestes 15 persones, 14 o 15 persones que ho estan fent, segurament aquest Nadal els veurem a moltes botigues, perquè donaran un cop de mà a les botigues que han tingut de dir que sí, que no tenien cap problema de tenir-les. És a dir, que això també és bo. Perquè a més coneixeran a darrere d'un taulell, i escolta'm, vés a saber si algú li agrada com a dependent i se la queda, que és interessant això. Anglès, cuiner, i dit ajudant de cuiner, perruqueria i estètica i monitors de lleure.
Déu-n'hi-do, o sigui que en passen a més d'un centenar, de, sobretot de joves,
sí, sí,
no?
Sí,
de...
sí. Hi ha gent, sí, gent jove, gent mitjana, hi ha, aquí és veritat que hi ha segons quines, doncs que hi ha gent... Mira, per exemple, tinc que dir que els monitors de lleure, sí que és veritat, però hi ha gent de mitjana edat, més, que poder ja té els nens un pèl grans, i resulta que és algo que agrada, perquè com més unes hores... Pues resulta que ho disfruten molt i diuen, oi, pues mira, ara és el moment de poder-ho fer.
De tornar, i la veritat, el treball, no?
Sí, i la veritat és que, a més, després també fan una miqueta, van a col·legis i a escoles, i hi ha moltes escoles que també se'ls han quedat.
Doncs ens queda un minutet només a Infos, ens ha quedat supercurta aquesta entrevista.
Ja ho veig.
Només destacar que de cara a nous projectes tenen pensat la posada en marxa de la web del Patronat d'Ocupació.
Sí.
Serà possible a primers d'any?
Pensem que sí, que serà a primers d'any, jo crec que sí, que podrem posar-les en marxa ja.
Doncs esperem tenir-la amb nosaltres per poder presentar aquesta web.
Pues
d'aquí
sembla que
molt
sí.
Poquet.
Pues espero que sí, que és veritat. Ja us convidaré i que la coneixi tothom i que tothom pugui entrar per la pàgina web de Patronat, que és important.
Doncs amb aquesta única cançó volem dir-li adeu, li dediquem també a totes les persones que ens estiguin escoltant, perquè arriba el Nadal. Aquest és el, hem de dir que és el darrer info que fem normal d'aquest any, perquè després ja tindrem doncs, els diferents resums de l'any que com sempre oferim. I hem de dir, doncs, això, que fins aquí l'info d'avui divendres 19 de desembre, un programa que us hem ofert a en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remé Herrera. Us recordem també que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. Una informació que continua actualitzant-se a la web municipal, a ripollet.cat, i també, doncs, com dèiem, us recordem que el 24 i 31 de desembre i el 5 de gener s'emetrà l'info resum de l'any de Ripollet Ràdio. Dèiem, Rosa Esparra, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Bones festes a tothom, a la regidora, bon any.
Igualment, bones festes a tots els ripolletens i un bon any. Que sigui una miqueta millor, només una miqueta.
Vinga,
ja
va.
En tenim prou.
Esperem. Gràcies a tots, bon cap de setmana i bones festes.